Notícies Vespre. Karen Madrid.
Aprovat de forma provisional el projecte per unir el Castell de Can Feu i el centre a través d'un corredor verd. La iniciativa ha passat pel primer ple municipal del 2023. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Totes les formacions han votat a favor d'aquesta urbanització de l'espai sorgit del soterrament dels ferrocarrils, a excepció de la Crida, que s'ha abstingut. L'objectiu és fomentar la mobilitat a peu i en bicicleta per aquest espai naturalitzat. La sessió plenària també ha aprovat per unanimitat la moció dels veïns del centre Mercat per reduir les molèsties derivades dels locals d'oci nocturn de la zona.
Sabadell s'assumarà a la vaga del sector de la sanitat del 24 al 26 de gener.
Amb l'aturada, els metges reclamen millores laborals, salarials i de formació com a forma de millorar el sistema de sanitat pública. Àlex Maier és secretari de Residents de Metges de Catalunya i resident del Taulí.
Que les millories de les nostres condicions al final són millories pel sistema i, per tant, repercuteixen positivament en el pacient. Això en el mitjà o llarg plaç, no?, en el que aconsegueixes algunes de les coses que demanes. Evidentment, en la immediatesa de la vaga, pot ser que els usuaris se'n vegin perjudicats, i aquest és el problema, no?, de fer les nostres vagues, perquè, a més, nosaltres en som plenament conscients i, a més, són els nostres pacients.
L'aturada coincidirà també amb la del sector de l'educació, convocada el 25 i 26 de gener.
I en esports, Guillem Molina podria marxar del Sabadell.
Segons el diari de Tarragona, el Nàstic hauria tancat un acord amb el Sabadell i amb el jugador per fitxar-lo, però el club arlequinat desmenteix aquest extrem. Molina, amb contracte fins al 30 de juny, no figurava a les travesses dels jugadors que marxarien del centre d'esports.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García, a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació bastant complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem 4 quilòmetres i mig de retencions a Montcada en sentit sud i també un quilòmetre a Cerdanyola, també en sentit sud. A la C33 hi ha problemes també al seu pas per Montcada, amb 2 quilòmetres i mig de retencions en sentit Barcelona. I si mirem ja a la ciutat comtal, trànsit dens a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en sentit el Fòrum, i a la ronda de dalt entre Sarrià i el túnel de la Rovira en sentit Meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores la temperatura podrà pujar lleugerament, però no massa més respecte a la que tenim ara. I així que encara mantindrem aquest ambient fred cap a l'interior del país. En canvi, sí que a punts de litoral la temperatura es mantindrà suau, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, on ha anat bufant aquest vent de mestral durant el matí i ha mantingut aquesta temperatura més aviat una miqueta més suau que la resta del país. Pel que fa a l'estat del cel, de cara a la tarda mantindrem el cel serè, sí que amb algunes pinzellades d'alguns núvols alts, alguns de mitjans, i que afectaran més cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu. Aquests núvols és on han de ser una miqueta més compactes. De cara a demà sí que s'espera precipitació cap a la cara nord del Pirineu, no a la resta del país, i també cal dir que començarem la jornada amb boires, sobretot en punts de la depressió central i també cap a la zona del Pla de Lleida. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El primer ple municipal del 2023 ha donat un pas endavant en els tràmits per crear un eix verd i cívic que uneixi el Castell de Can Feu i el centre de la ciutat. En concret, s'ha aprovat les al·legacions presentades i acceptades en el projecte i han votat a favor tots els grups municipals, menys la Crida per Sabadell, que s'ha abstingut. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El propòsit del govern municipal, que va presentar la iniciativa el juny del 2021, és unir el Castell de Can Feu amb la plaça Vallès amb un espai naturalitzat on predomini la vegetació i es fomenti la mobilitat a peu i en bicicleta. Des d'Esquerra Republicana, el regidor Santi Valls ha assegurat que voten a favor del projecte per coherència i perquè estan a favor d'aquesta transformació.
I creiem bàsicament perquè això no surt de res, sinó que surt doncs de transformació que s'ha produït en aquesta zona de la ciutat, en tot el soterrament que s'ha fet a les línies dels ferrocarrils, el acabar amb aquell cicatriu que hi havia a Gràcia, també ve de la compra del Castell de Can Feu, i per tant nosaltres entenem que millor o pitjor manera de fer el lloc que vostès proposen doncs és una bona eina per la ciutat.
En la mateixa línia s'ha manifestat el regidor de Junts per Sabadell, Francesc Baró, que aplaudeix la naturalització de l'espai. En canvi, la regidora anticapitalista, Aurora Murillo, ha lamentat que no s'hagi dividit aquesta votació del projecte en dues parts. D'una banda, el projecte del corredor i, de l'altra, unes noves ordenacions urbanístiques a l'entorn de les escoles Nostra Llar i La Trama a favor de la creació d'habitatge. Per a la regidora d'Urbanisme, Mar Molina, aquesta divisió no té sentit. Les podem escoltar totes dues.
Una cosa és tot el parc de Can Feu, una lluita d'un barri per el soterrament, i l'altra són dos parts on es canvia la planificació urbanística.
A l'urbanisme no només es pot referir al barri de Can Feu, en aquest cas torno a dir, és un corredor que comença al barri de Can Feu i fa un corredor fins al centre, i per tant dues parts separades no tenen cap sentit.
D'altra banda, també s'ha aprovat per unanimitat una moció presentada per l'Associació de Veïns del Centre Mercat perquè l'Ajuntament elabori un pla per garantir el descans dels veïns dels locals d'oci nocturn. La plataforma Soroll Nocturn assegura que des que va acabar la pandèmia, conciliar la son és complicat. Els partits han estat empàtics amb els veïns, com expressa el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández.
Quan no pots dormir constantment és un problema de salut. Per tant, és veritat que aquesta entre oci i dret a la salut, jo crec que és un tema que hem d'entomar i és totalment compatible, nosaltres creiem que és compatible aquests dos drets i que es prenguin mesures perquè és una situació que ha superat tots els límits possibles i per això vosaltres esteu avui aquí.
Des del govern s'han compromès a posar fil a l'agulla, tot i que expliquen que ja han parlat amb els responsables dels locals per mitigar el soroll que fan els clients a l'exterior dels establiments.
Gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
No deixem de parlar de política perquè el PSC de Sabadell és un dels pocs partits de la ciutat que encara no ha triat alcaldable per les eleccions municipals del 28 de maig. Malgrat que tot fa pensar que Marta Ferrés, actual alcaldessa, repetirà com a número 1 dels socialistes, la formació acaba d'obrir el procés de primàries per triar qui serà el candidat o candidata dels pròxims comicis. S'hi pot presentar qualsevol militant que estigui al corrent de pagaments. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El PSC de Sabadell informarà avui la seva militància de l'inici del procés de primàries i poden optar tots els afiliats que estiguin al corrent de pagaments. Si hi ha més d'un precandidat, s'haurà de fer el procés de recollida d'avals, que hauran de superar un topall del 25%. En cas que només s'hi presenti una persona, una opció probable amb Marta Ferrés com a candidata, la recollida d'avals seria més aviat simbòlica. El procés s'ha d'allargar fins a final de mes, quan se celebrarà una assemblea amb els militants on es ratificarà l'alcaldable socialista. El primer secretari de la formació i tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, afirma que sigui qui sigui el candidat, l'objectiu del PSC de Sabadell és millorar els resultats electorals de 2019.
Renovar i ampliar la confiança de la ciutadania que va obtenir el 2019. No? Jo crec que en aquell context complicat, la ciutadania va confiar massivament en un canvi a Sabadell, no? Durant l'alcaldia a Marta Ferrés, i jo crec que amb aquests 4 anys complicats, de pandèmia, de guerra a Ucraïna, inflació, no? S'ha pogut demostrar doncs, que el PSC té un projecte solvent, sòlid i de futur cap a la ciutat. I jo crec que això, doncs, evidentment, pot traduir-se en una renovació d'aquesta confiança i potser en una ampliació.
Tot i que encara no han fet cap enquesta oficial, Pol Gibert assegura que tenen molt bones sensacions pel retorn que reben de parlar amb els veïns.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
La Fiscalia General de l'Estat avala la proposta d'Interior per advertir les dones sobre els antecedents per violència masclista que puguin tenir les seves parelles quan hi hagi un factor de risc rellevant. Així es desprèn de l'informe que la Fiscalia de Sala de Violència sobre la Dona ha emès a instàncies del Ministeri. Amb tot, apunta que aquest procediment no es podrà fer de forma automàtica i generalitzada perquè pot suposar una vulneració dels drets fonamentals del futur agressor.
El nou mecanisme impulsat per Interior té per objectiu intentar frenar la sagnia de feminicidis de les últimes setmanes. No obstant això, per l'advocada especialista Esther García López, aquesta fórmula d'alertes no és suficient i posa èmfasi en la necessitat de dotar de més recursos, tant humans com materials, al sistema d'atenció a les víctimes. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
La conscienciació i la sensibilització, òbviament, des de fa anys s'estan establint mesures, però aquestes mesures, insisteixo, s'ha de dotar de recursos materials i humans perquè aquestes mesures siguin efectives. Nosaltres podem establir 1.000 protocols quan encara hi ha escoles, per exemple, dic escoles com puc dir altre àmbit, l'àmbit de la formació és molt important, on no hi ha protocols de violència masclista, no?
La lletrada insisteix en la importància de la detecció dels casos abans que es consumi l'assassinat, però també de donar eines a les dones perquè acabin denunciant l'agressor.
Totes les dones, un cop s'ha detectat que pateixen violència, han d'anar, diguem-ne, respaldades o cobertes per una sèrie de recursos que les ajudin a empoderar-se, a posar la denúncia i a ser acompanyades durant el procediment judicial, que he de dir que és prou traumàtic per una dona enfrontar-se a un procediment judicial d'aquestes característiques.
Sobre el repunt de la violència sexual, Esther García ha assenyalat que hi ha un sentiment d'impunitat entre les víctimes, malgrat que cada cop s'està condemnant més els autors de les violacions. A més, continua costant molt que les dones denunciïn per por a ser qüestionades pel seu propi entorn.
L'advocada de família Sandra Burgos, per contra, considera que unes condemnes dures tampoc solucionen la xacra de les agressions masclistes. Ho ha apuntat al Cafè de la Ràdio.
La gent tendeix molt, i amb tots els respectes diré que tampoc m'agrada, o sigui, tendeix molt a demanar grans penes. Evidentment que un sistema punitiu que sigui contundent, doncs, hauria de apaivagar les tentacions de fer aquest mal. Però pensa que ni molt menys és definitiu. El que és maltractador, el que és un maltractador masclista, li és igual, és una situació tan bàsica i tan forta que li és igual que després tingui una condemna de 3, de 30 o de 70 anys. O sigui, el fet és causar el màxim mal en aquella persona, no?
D'altra banda, Burgos també s'ha posicionat sobre la nova llei de famílies aprovada al Consell de Ministres, assegurant que salda un deute pendent amb tots els models que se surten del tradicional.
L'advocada aplaudeix que la normativa inclogui totes les opcions familiars existents en l'actualitat i fins i tot consideri un nucli les persones que viuen soles.
Hi ha, doncs, 17 tipologies de família, 11 d'elles noves, i a partir d'aquí, doncs, reconeixent, etiquetant aquest tipus de famílies, pensa que a més estan equiparant les parelles de fet al matrimoni, cosa que és que jo, com a advocada de família, ho trobava una verdadera bestiesa, perquè hi havia un atemptat aquí contra el principi de que tots els ciutadans hem de ser iguals, que representa que si tu et cases tens una sèrie de drets, i més si sembla que sí per l'Església, doncs encara en tens més, no? I si tu t'ajuntes perquè realment, doncs, consideres que no és oportú casar-te pels motius que siguin, doncs el que no pot ser és que tu tinguis menys dret que aquestes persones que han decidit casar-se, que també tenen absolutament tot el dret.
La nova llei de famílies també preveu altres nous permisos, com el de 5 dies l'any per tenir cura de familiars, o el permís parental no retribuït de 8 setmanes.
Els sanitaris sabadellencs se sumaran a la vaga convocada la tercera setmana de gener, data en què conflueixen les convocatòries de Metges de Catalunya el 25 i 26 i de la Intersindical el 24 i 25. L'objectiu de l'aturada és demanar millors condicions laborals, salarials i de formació per als professionals com a mitjà per millorar el sistema sanitari.
El secretari de Residents de Metges de Catalunya, el resident del Taulí, Àlex Mayer, assenyala la necessitat de millorar sous per guanyar competitivitat.
Sí que creiem que en un món globalitzat, doncs, si no ets competitiu amb el tema sous, doncs el que passa és que molts metges formats a l'Estat, doncs, marxen a altres països, i tot això, doncs, fa que el sistema empitjori, disminuir llistes d'espera, disminuir càrregues burocràtiques que no són assistencials i per les que no, diguem que hi ha una formació específica com és la de metge, que no s'hauria de perdre o que no hauria de perdre temps en qüestions que es poden fer més administratives.
Així mateix també es demana poder incloure la formació en la jornada laboral i contractar més sanitaris per reduir la càrrega assistencial. Mayer lamenta que són les demandes de sempre, però que l'administració no escolta.
És molt trist, però fins que no hi ha una actuació de força, doncs, per l'altra banda, no hi ha la necessitat, diguem, de, doncs, posar més pressupost, no? No hi ha, a vegades dona la sensació que això és més general, no és una qüestió només de, diguem, local, sinó que estem parlant de qüestions més generals, que dona la sensació que la política ja no treballa amb objectius a mitjà o a llarg plaç, sinó que treballa pels objectius més immediats i, per tant, per millories de sistema o realment cap a on volem que vagi el sistema, doncs aquestes coses s'obliden.
Mayer insisteix que les millores que demanen els metges repercutirien en un benefici per als usuaris. Pel que fa als serveis mínims durant l'aturada, estan garantides totes les operacions, tractaments i procediments urgents i de vida o mort.
La vaga dels sanitaris coincidirà amb la del sector educatiu si no s'arriba a un acord amb la Conselleria del RAM en els pròxims dies. El casal d'estiu per nens amb diversitat funcional que organitza cada any l'associació Viula ara mateix no té lloc on fer-se. L'entitat no podrà continuar al carrer Francesc Bellapar. S'han reunit amb la Junta l'Ajuntament i estan pendents de veure quines opcions apareixen.
Sí, però de moment no hi ha res lligat. La responsable de Viula, Laura Sánchez, explica al programa Al Matí com hauria de ser l'espai que els fa falta.
Ens agradaria tenir, i crec que la resta també, doncs, tots els espais que ells necessiten adaptats, una sala d'estimulació sensorial, en casos que tenim, i és molt important, una sala de contenció, i moltes més coses que ells necessiten, un espai obert on puguin jugar, on puguin passar-ho bé, on ho tinguem tot i no tinguem que estar... Cada estiu agafem els trastos, els portem on ens di, ara aquest any aquí, pum, trastos, munta, desmunta.
Aquesta entitat atén una cinquantena de nens amb diferents tipus de capacitats, des de les més lleus a les que tenen més gravetat i compta ja amb 8 anys de vida. Per recaptar diners que els permetin cobrir les despeses, han organitzat una panera amb els suports dels veïns i comerciants del barri de la Creu de Barberà, que avui mateix ha anat a recollir la seva guanyadora, Marta Ruiz. La cistella ha deixat més de 1.000 euros per l'entitat. Se'ls pot donar suport comprant el calendari, que val 6 euros. I estan oberts a rebre ajut d'empreses i organismes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La reflexió sobre què és casa i com canvia el temps i la distància a la idea de llar centra la nova novel·la de Marta Orriols, La possibilitat de dir-ne casa, editada per Proa després de canviar el segell de Periscopi. L'escriptora sabadellenca torna demà a les llibreries, superant així el bloqueig creatiu que va patir l'any 2020 quan va esclatar la crisi del coronavirus.
L'autora del gran èxit del 2018, Aprendre a parlar amb les plantes, s'endinsa ara a la seva tercera novel·la en reflexions sobre el sentit profund del que entenem com a casa i sobre com el pas dels anys i la distància poden distorsionar-ho. Orriols diu que el tema li voltava pel cap.
Una cosa que em voltava molt al cap també era això, no? Aquesta sensació de tornar d'un lloc on has estat fora anys, no? I saber on pertanyes, no? O què és casa, no? És el lloc on naixem, on creixem, on vivim, no? O realment són una sèrie d'hàbits que acaben formant la nostra familiaritat, no? És les persones que tenim al voltant. I em semblava interessant molt estirar d'aquest fil per poder parlar d'això. I, evidentment, amb una figura d'un corresponsal, això creixia molt més, no? Perquè aquesta deslocalització hi era molt més present i em semblava interessant tocar-ho.
Precisament, la figura del corresponsal fa temps que captiva l'interès de l'escriptora.
A mi el periodisme i específicament la figura del corresponsal sempre m'ha interessat. És una figura que m'ha fascinat sempre, no? Potser és d'aquelles professions que m'hagués agradat fer segur, no? Aleshores, sempre m'hi he fixat quan veia les notícies o quan llegeixes un diari, no? Sempre se m'emporta el cap una mica més enllà amb aquesta cosa que fem els escriptors de voler saber sobre persones específiques, no?
Escriu el seu nou llibre sobre una corresponsal a l'Orient Mitjà que necessita aturar-se i tornar a casa després de 20 anys, però el retorn no és fàcil, ja que l'espai familiar que recordava s'ha transformat.
Miquel Rosselló, actor de La Faràndula, farà de Satanàs als Pastorets per última vegada aquest cap de setmana després de 25 anys. El Diable sabadellenc considera que els papers no tenen propietari, cosa que ha recordat al final de cada temporada, i ara creu que cal relleu generacional.
Rosselló, abans de deixar-ho, diu al programa Al Matí que ha complert un cicle.
Vaig començar amb el 50è aniversari de la Joventut de la Faràndula, ara estem fent el 75è aniversari. Penso que és un cicle, sí, que jo em sento realitzat i que he complert aquella missió que tenia. Jo no ho deixaria fer mai, és un paper que me n'arrepentiré el dia 16, ja ho sé, però aquest cop no hi ha volta enrere.
Sobretot per encarar un paper que per Rosselló és el metrònom de la funció.
He intentat portar-hi força, empenta, emotivitat i responsabilitat. Jo penso que el Satanàs, o sempre he pensat que el Satanàs és el metrònom dels Pastorets. Així com els bailets són els fil conductor i són els que et van passejant per tota la història, el que marca una mica el buffer, el tempo de les funcions és el Satanàs. I és important tenir en compte que tens aquest paper o aquesta funció perquè l'obra vagi agafant un ritme i un atractiu i un enganxe que et porti fins al final, perquè és una obra molt llarga, són 3 hores d'espectacle.
Aquest dissabte i diumenge es posarà les banyes a les 6 de la tarda per última vegada.
Hem obert una nova estació de servei Shell, encara més a prop teu. A Sabadell, al carrer de Rocafort 123. Vine i gaudeix de tots els avantatges que t'oferim amb la nostra aplicació Mi Energia Disa. Descarrega-te-la ja i aconsegueix fins al 8 de febrer un val de 5 euros per al teu següent proveïment de carburant a Shell Rockblum. Visita'ns i prova el servei i qualitat Shell.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El govern espanyol plantejarà a la Comissió Europea una reforma del mercat elèctric per reduir la incidència del gas en la fixació dels preus.
La proposta d'Espanya implica fomentar els contractes a llarg termini tant de producció d'energia renovable, nuclear i hidràulica, com de generació de capacitat per cicles combinats i emmagatzematge. En aquest sentit, la intenció és excloure del mercat diari les energies hidràulica i nuclear perquè tinguin un preu regulat.
I l'executiu espanyol també ha aprovat una prestació especial per desocupació pels treballadors del sector cultural i artístic.
El nou ajut de 4 mesos compta amb quantitats fixes de fins al 100% per l'indicador públic de renda d'efectes múltiples per les cotitzacions que superin els 61 euros. Per sota d'aquest nivell correspondrà al 80%. Podran accedir a l'ajut aquelles persones que acreditin 60 dies de cotització en activitat artística els darrers 18 mesos.
Esports.
El nom de Guillem Molina centra el focus d'atenció al centre d'esport Sabadell en les últimes hores. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Segons el diari de Tarragona, el Nàstic hauria tancat un acord tant amb el central com amb el club arlequinat per incorporar-lo a la seva disciplina.
Sí, però en canvi fonts consultades per aquesta emissora haurien negat aquest extrem. El de Valls té contracte amb el Sabadell fins al 30 de juny i no estaria a les travesses per sortir, a diferència d'altres futbolistes de la rereguarda com Pelayo Suárez, qui tindria una oferta del Rayo Majadahonda, o Audal Vergés. Res confirmat, en aquesta carpeta i tampoc en el de possibles incorporacions. L'arribada de Ricard Pujol, lateral esquerrà, hauria de ser qüestió de temps, però de moment el club no ha oficialitzat el seu fitxatge, tot i que el de Castellví de Rosanes ja va rescindir ahir el contracte amb la Pontferradina. En la seva etapa al Cornellà va coincidir amb un tècnic exarlequinat, Xavi Calm, qui avalaria així la seva arribada.
Nosaltres l'any del playoff amb el Cornellà el vam fer servir de lateral esquerre, que és la seva posició, i no només va rendir en la fase defensiva, sinó que s'incorporava en perill a l'atac i va aconseguir una bona xifra d'assistències de gol. Com que és molt ràpid de reacció i té un bon joc aeri, també el vam utilitzar de central en línia de 3 i va rendir al mateix nivell. Estic segur que Sabadell aportarà la seva experiència i també estic segur que agradarà molt a l'afició perquè és un jugador molt, molt professional.
El vestidor, mentrestant, s'ha recuperat la confiança en les capacitats defensives de l'equip després de la sòlida actuació al darrere en el triomf contra el Bilbao Athletic.
L'únic perill, recordem, que es va concedir al rival va ser a les acaballes en la clara ocasió de Guruceta, però per la resta molt d'ordre tàctic amb defensa de 5 i seguretat també a pilota aturada. El capità César Morgado subratlla el gir de timó que hi ha hagut amb Miqui Lladó com a entrenador.
Otro estilo de juego lo que estamos haciendo ahora. Creo que antes, bueno, éramos un poco más atrevidos, más alegres con balón y, bueno, te expones mucho más. Ahora un equipo un poco más, pues, más sólido, que deja menos espacios, que quizás, bueno, arriesga mucho menos y bueno, buscando la solidez de la portería cero, de que no se cometan errores a partir de, como te he dicho, crecer en ataque, que tenemos muy buenos jugadores.
Declaracions a l'hotel suís d'un César Morgado que, més enllà de demostrar el seu poder a pilota aturada rematant dos corners, un d'ells és el que va acabar l'únic gol de l'enfrontament, també va completar una gran actuació a l'eix de la defensa. A tot això, havia estat dia de descans per la plantilla arlequinada abans de reprendre demà els entrenaments amb la mirada posada al duel de diumenge al camp de l'Atlètic Balears.
La sessió serà a Sant Oleguer i una setmana més el Sabadell evitarà trepitjar la nova Creu Alta per no malmetre més l'estat de la gespa.
Sí, l'estampa va ser deplorable el passat diumenge en un camp que era més aviat un sorral, malgrat tots els tractaments que han anat fent el club en les últimes setmanes, amb una manta tèrmica gegant o un procés de resembra. Albert Ramos és el director d'operacions del centre d'esports.
Sí que s'està destinant recursos, clar, fins a un límit, perquè al final també la limitació econòmica també és la que hi ha. El que es fa és zones que estan més malmeses, fer hincapeu i allà fer les actuacions més definides, diguem-ne.
Mentrestant, i amb la impossibilitat de fer una obra més gran, s'estan implantant xamanelles, uns tubs de ventilació amb una broca de 20 centímetres de diàmetre per ficar pedres i permetre que filtri l'aigua i millorar el drenatge. Se n'han fet unes 1.000 en els últims anys, però en caldrien 8.000 a tot el camp. L'empresa santcoatenca Elia, que va guanyar el concurs públic el 2019 a raó d'uns 120.000 euros anuals per 4 anys, és l'encarregada del manteniment de la gespa. Aquest seria l'últim any, però recordem que amb el conveni Centre d'Esports Ajuntament passa a ser el club qui es fa càrrec d'aquesta gestió.
Més futbol, la segona catalana, el Tibidabo, s'està erigint en el rei dels derbis i s'ha situat tercer del seu subgrup després d'imposar-se 1-0 al Can Rull.
Els de Torreromeu serien els últims ara mateix que accedirien a la fase d'ascens en detriment dels de la zona oest, quarts ara mateix després de perdre el derbi no sabent aprofitar l'expulsió patida pel Tibidabo en el tram final. José García Numoski és el tècnic del Can Rull.
Llevábamos 7 partidos seguidos sin perder, era... cuesta muchísimo, la verdad es que sí. Sabíamos que veníamos a un campo difícil y bueno, aparte de campo difícil es un derbi que bueno, cuesta ganar, gusta ganar también y bueno, se nos rompe la racha de los 7 partidos y nada, pues ahora siguiente partido llegarán a campo de natación, intentar de volver a coger esa dinámica y seguir sumando y un partido más.
El Tibidabo, per tant, és tercer amb 19 punts, un més que el Can Rull quart i dos més que el Ripollet, que ha jugat un partit menys. Conscient d'aquesta igualtat, l'entrenador dels blanquivermells, Toni Sallés, ja pensa en la pròxima jornada.
Campo San Lorenzo es un campo complicado, ellos bueno, tienen un sistema bastante claro y creo que nos puede venir bien jugar en ese campo, así que nada, buscar los tres puntos que es lo que necesitamos y queremos cada semana.
Per sota se situa el Sabadell Nord, més allunyat amb 13 punts, tot i haver guanyat 3-1 el seu compromís a Can Oriac contra el Badia. Els de David Campuzano visiten aquest dissabte el segon classificat, al Montcada. El Tibidabo, com escoltàvem, jugarà al camp del QS Lorenzo, mentre que el Can Rull descansa.
I en categories formatives, el juvenil A del Mercantil ha començat el 2023 amb derrota, després de no haver perdut cap partit en tot el 2022. Gairebé un any i un mes ha passat entre la desfeta de la temporada passada a Tàrrega i la de dissabte a la ciutat esportiva de Niharque.
Ni tan sols s'havia perdut en pretemporada, però el juvenil B de l'Espanyol va fer miques l'espectacular ratxa dels Blaugrana imposant-se per la mínima 2-1, remuntant el gol inicial de Carlos Serrano. Marxa Labardé, el tècnic Blaugrana, posa en valor la feina dels seus jugadors durant tot aquest temps.
Per la línia de treball que estan seguint els jugadors, per la constància que tenen dia rere dia i per aquesta il·lusió, no? que al final tant guanyar pot ser de pensar, no? que en algun moment pots perdre la il·lusió i crec que és al revés. Crec que tot això ens anima a seguir treballant com ho estem fent i més alt, no? que ha arribat aquesta primera derrota, volem demostrar, sobretot a nosaltres mateixos, que ha sigut un petit, no?, entrebanc, però que aquest equip tornarà a guanyar.
Tot i aquest resultat en contra i baixar fins a la cinquena posició, el Mercantil continua liderant la classificació dels juvenils A a la Lliga Nacional amb 22 punts. Per la seva part, el juvenil B del Sabadell va estrenar l'any amb victòria. Dos gols d'Ivan Sánchez passat l'equador de la segona meitat van donar el triomf als arlequinats en el derbi contra el Javac Terrassa. L'extrem admet que el vestidor tenia la necessitat de sumar un bon resultat.
A la meva part no hemos conseguido abrir el marcador y bueno, contento. La victoria siempre es importante en esta categoría y bueno, a pensar en el siguiente. Campo difícil y bueno, por los tres puntos.
El Sabadell juvenil B es desè i amplia distància respecte al perill abans de visitar el Figueres.
I en pàgina poliesportiva, la segona B de futbol sala ha arribat al final de la primera volta amb una situació ben diferent per al Natació Sabadell i l'Escola Pia. Els Escolapis, amb la derrota a casa 2-3 contra el Mataró, continuen en descens.
I a 5 punts de la permanència, sense que els de Pedro Donoso trobin la manera d'encadenar bons resultats. Carlos Povedano, jugador de l'equip, fa aquesta reflexió.
Esta liga cada año es más complicada, está más profesionalizada, entre comillas, digamos. La gente entrena muchos días, ficha jugadores por dinero, que malos no son, ni mucho menos, y la Pía pues mantiene su esencia, intenta tirar de gente de la base, gente muy joven.
En canvi, el club continua mirant amunt, també a 5 punts, però del play-off en aquest cas, després de la victòria de prestigi, 2-4 a la pista del Nueva Elda. Adri Sánchez és el tècnic nedador.
La veritat que era molt, molt bon equip, jugava molt bé en el joc posicional 4 contra 4, jugaven a 4 i ho feien molt bé, individualment eren jugadors molt potents, amb molts recursos, i va ser una victòria amb molt bon regust.
El Natació Sabadell arrencarà la segona volta a la pista de l'equip que marca la zona noble, el Gasifred Ibiza, mentre que la Pia descansarà.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 10 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.